Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
La volta al món de Lux, el disc més espiritual de Rosalía, l'aplaudiment i els premis a la pel·lícula Los Domingos, en què una noia es vol convertir en monja de clausura, les audiències de l'última fumata blanca, és dissabte sant, estem en plena Setmana Santa i algú podria pensar que el catolicisme revifa. Què diuen, però, les dades? Doncs que no ben bé. Segons el CEO, un 42% dels catalans es consideren catòlics, però la xifra de practicants se situa a la banda baixa d'Europa. Quasi un 58% dels catalans afirmen que no són practicants. Segons el CIS, el percentatge de població que es declara catòlica, practicant o no, ha passat del voltant del 60% l'any 2020 al 55% l'abril del 2025, amb una caiguda especialment marcada entre els catòlics no practicants. Ara al suplement obrim tertúlia i disseccionem la Setmana Santa amb un col·laborador habitual que, amb el cap ben alt, reivindica ser de missa, malgrat que moltes vegades s'ha sentit la neguet lleig pel fet de dir-ho en veu alta. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz. Olga, què tal? Bon dia.
Com estàs, Roger? Bon dia.
L'Oriol Marc. Oriol, bon dia i bona hora.
Què tal? Molt bon dia.
Com estàs, Oriol?
Molt bé.
De Setmana Santa, veig, eh?
De Setmana Santa.
Aprofitant el temps?
Aprofitant molt el temps per fer coses que no puc fer mai, com, per exemple, llegir tranquil al sofà, que és una cosa, és un luxe asiàtic.
Què estàs llegint?
L'últim llibre de l'Emmanuel Carrer, Coljós, que és la història de la seva mare, l'Hélène Carrer d'Encausse. I és una meravella, com tots els llibres que fa aquest bon home.
Mm. Estàs enganxat, aquest senyor?
Enganxat, aquest senyor. Mm. Sí, sí, ja fa temps.
Avui també a la tertúlia del suplement, l'Antoni Jalong, dinamitzador cultural, escriptor, i avui en qualitat de professor de catequesi. Antoni, què tal? Bon dia, bona hora.
Això encara no m'ho havien dit mai. Bon dia, molt bon dia.
Tot bé, Antoni?
Tot bé.
A veure, entre Rosalía, Los Domingos, o què més apuntàvem ara? Comencem amb Rosalía, et sembla bé?
Sí, sí.
Vinga, va. A veure si fem que la fe d'Olga Ruiz es desperti, que no la veig gaire catòlica, jo, l'Olga.
La meva religió és Lux.
La teva religió és Rosalía, efectivament. Sí. Efectivament. A veure...
Per qui s'entra, eh?
Digues?
Per qui es pot entrar?
O sortir.
No, perquè si ja no hi ets, no pots sortir.
Jo és que vaig entrar.
Ah,
i em va sortir.
Però pots tornar a entrar...
Després en parlarem. A veure, tu, Antoni, t'has sentit aquests últims anys la neguet lleig d'alguna manera?
Moltes vegades.
Per què?
Perquè a vegades quan tens una reunió o tens un sopar d'això que els francesos en diuen en ville, i dius, no surt molt sovint aquest tema, però si surt el tema de la religió i tu dius que tu continues sent... Això que en diuen practicant, que a mi em sembla horrorós, perquè jo practicant ho lligo amb ATS, per la meva formació sanitària. Practicant no vol dir res. La doctrina es practica, la religió es practica, si no, és morta. Per tant, ser religiós vol dir practicar la religió, com els esports es practiquen. Bueno, n'hi ha molts que en parlen, però en general s'hauria de practicar. I llavors hi ha quatre posicionaments diferents quan dius que tu continues anant a missa o que continues sent catòlic. Un és la pura indiferència. Tu dius sí, jo continuo anant, i llavors et diuen aquesta nit hi ha l'Atlètic de Madrid-Barça. Vol dir, no interessa absolutament res, canviem de tema i ja està. Un altre és una marcada hostilitat. Llavors treuen aquell reguitzell que diu, llavors tu ets partidari de la Inquisició, de la pederàstia, etcètera, etcètera. Jo dic, home, dic, jo sóc hereu de tot això, però no en sóc responsable. Tothom és hereu del seu passat. Els espanyols són hereus del seu passat, l'Església és hereva del seu passat, els catòlics som hereus del nostre passat, però no en som responsables i, evidentment, no estic d'acord amb aquestes pràctiques. El que passa és que tot això és fàcil d'analitzar al cap dels segles, no?
Mm.
Una altra possibilitat és quan et diuen... no diuen res, i quan s'acaba el sopar, venen i et diuen... Jo també. Dic, home, doncs ho hauries pogut dir al sopar, perquè m'he trobat una mica sol, no? Que són aquells que...
Ho porten en silenci.
No, són els de la punteta, no? Sí, però que no se sàpigui. Bé, llavors jo dic que no ho sé, tampoc és una qüestió per amagar, si ho ets. I després hi ha el tan semenfotisme, d'alguna manera, que no és ni crítica àcida ni... O també trobes a vegades, cada vegada més sovint, gent que diu a mi m'agradaria creure i jo voldria tenir una conversa amb tu. I això em trobo, amb la presentació d'aquest llibre, que se m'acosta gent de mitjana edat i gent molt jove, que amb els que després quedo per prendre un cafè per parlar sobre la fe, com jo visc la fe i quin ha estat el meu camí, perquè el meu camí, de fet, no ha estat rectilini. I jo he tingut entrades i sortides, hi ha hagut èpoques de la meva vida que no he practicat els ritus religiosos. A vegades he pensat... Jo tinc molts amics protestants, sobretot a França i als Estats Units, i m'he interrogat sobre si jo havia de passar al protestantisme. Després tinc les meves raons per no fer-ho, continuar catòlic... però jo respecto molt la reforma protestant. He escrit un llibre sobre Luther. I trobes totes aquestes variants, no? Hi ha gent que és receptiva, hi ha gent que és hostil, hi ha gent que és indiferent, i hi ha gent que calla. I jo he decidit que, com que ja tinc una edat que la biografia està feta, ja dic el que penso i el que em sembla. I el que caigui bé, doncs bé, i si no, doncs mala sort.
Fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Aquesta va ser l'última intervenció pública del Papa Francesc, que ara fa tot just el 21 d'abril va morir, precisament per Setmana Santa, fa un any. I aquesta era la seva última aparició amb aquell desig de bona Pasqua. I just després, doncs...
Això era el dia de Pasqua, sí, de l'any passat, des del balcó de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, i el dia següent va morir. Entremig va rebre el vicepresident Vance. No sé si hi ha alguna relació.
Hi havia molta literatura també al voltant d'aquesta visita. Sí. El Papa Francesc, ell es definia com anticlerical.
Sí, tenia tota la raó. Ell deia que un dels grans problemes de l'Església és el clericalisme. Jo també ho crec. Però no només el clericalisme del clergat, sinó el clericalisme d'alguns laics que, quan tenen alguna sombra de poder dins l'Església o dins les parròquies, actuen com si fossin el clergat, des d'una manera de manar poc evangèlica, per dir-ho així. El meu llibre, jo dic tot un tema, tot un capítol que es titula No és només cosa de capellans. I com que ja em conec el percal, tot el títol, tot el capítol, hi ha cites dels papes, perquè, si no, puc ser acusat de qualsevol cosa. Mm. A Catalunya tenim un clergat molt envellit, tenim molt poca tropa. En aquests moments hi ha un capellà per cada 6.000 habitants. Vol dir que hi ha capellans en el món rural que tenen al seu càrrec 22 o 23 parròquies, que, evidentment, són molt difícils d'abastar. I normalment tenim uns capellans que són grans i que no entenen o que no volen entendre en alguns casos el món modern i que s'hi oposen d'una manera, al meu entendre, que tenim les de perdre, perquè l'Evangeli i l'Església ens hem d'adaptar als temps, i això el Papa Francesc, que venia de lo que ell en deia les perifèries, i la seva era la perifèria més llunyana, perquè venia de l'Argentina. És el papa de l'època moderna, que ve de més lluny, de totes les èpoques. El primer papa de l'Amèrica Llatina i el primer papa jesuïta ho va entendre perfectament. No sé si la doctrina del Papa Francesc tindrà gaire continuïtat.
De totes aquestes actituds que descrivia l'Antoni Gelón quan diu que ell és de missa, l'Oriol Marc com reacciona com a receptor? Amb silenci, amb astorament, amb tant se me'n fot?
No, amb profund respecte, la veritat, perquè al final jo m'he educat en una escola de monges i després els escolapis i el catolicisme i, per tant, també el cristianisme formen part de la meva educació sentimental. Jo no estic ni batejat, ni he fet la comunió, ni he fet la confirmació, però m'ho miro amb un enorme respecte i al final cadascú ha de respectar el que creu tothom, com viu la vida, què creu, què deixa de creure, quin horitzó té. Com diu l'Antoni, això no és rectilini, segur que hi ha èpoques de més fe i de menys fe. Jo no he notat mai cap crida de la fe ni cap creença extraordinària, però també crec que travessem un moment en la història de la humanitat que jo crec que està marcat per la falta d'horitzó, una mica de pel·lícula preapocalíptica, pràcticament, que fa que la gent també vulgui tenir referents i que vulgui tenir horitzons i que vulgui pensar una mica més enllà d'un dia a dia que se't menja per A o per B. I a banda també, pel que fa a la qüestió cultural que deies tu, en Roger, que si el disc de la Rosalia i companyia, alguns influencers que s'han tornat una mica de missa, també hi ha una qüestió de pèndol cultural. Vull dir, fa un temps, amb el 15M, tothom volia haver nascut a la plaça Tahrir del Caire, Egipte, i ser un revolucionari i ser un indignat, i ara el pèndol ha girat, i per tant els referents ideològics també han variat una mica, però en el sentit de l'espiritualitat i de connectar amb Déu i de tu viure segons les teves creences, jo només m'ho puc mirar amb respecte, perquè al final tothom que ha nascut a Catalunya a l'últim segle, ho vulgui o no ho vulgui, té un pòsit cristià que no se'l pot treure del damunt, igual que té un pòsit basat en la il·lustració. Per tant, jo no m'hi he ficat mai i ho respecto profundíssimament, però crec que no hi pot haver una actitud diferent a aquesta.
El respecte ja és un què, tenint en compte el que ha passat aquesta setmana a Cornellà al Prat, precisament amb insults relacionats amb la religió, en aquest cas la musulmana, però bé, ens ho podem aplicar a qualsevol d'elles, no? Perquè al final és un insult a la condició i a la pràctica tradicional que té gent de la nostra societat i després del cristianisme és evident que a casa nostra doncs hi ha els musulmans. Escolta'm, Antoni, et volia preguntar, aquests dies has anat a missa?
Sí.
T'hi has trobat algun panorama diferent respecte als últims anys?
Hi havia més gent.
Sí?
Sí. Hi havia més gent...
No, respecte a altres setmanes santes, eh?
Sí, sí. Ah. Per exemple, el diumenge de Rams tradicionalment hi va moltíssima gent, perquè no deixa de ser una festa quasi infantil, perquè hi van els nens amb els palmons, les nenes amb les palmes, i van moltes famílies, i hi havia una mica més de la gent habitual. Per exemple, a mi em deien que a Balaguer hi havia més gent que no hi havia hagut mai a la missa de diumenge de Rams. Pot ser que tornin les tradicions, pot ser que això estigui lligat amb una certa forma d'identitat. Quan tu veus a vegades la teva identitat amenaçada, reacciones tornant-hi. I pot ser una immigració recent i molt organitzada, en aquest cas de les persones de religió musulmana, fa que alguns retornin al catolicisme, però com a fenomen identitari. Després, el dimecres, a la meva comunitat, van fer la cerimònia comunitària del perdó. I l'església estava absolutament plena. Era un dimecres a les 7 de la tarda, i la celebració comunitària de la penitència és que tu no confesses directament els teus pecats al capellà, sinó que utilitzes una fórmula demanant el perdó dels teus pecats i cadascú rep la solució de manera individual. Per tant, hi havia moltes cues i va durar bastant. El Dijous Sant l'església també estava plena. Hi havia més gent que altres vegades i per primera vegada alguns joves. Els joves a la Setmana Santa no acostumen a estar massa a les esglésies perquè celebren la Pasqua en llocs diferents a través de moviments juvenils d'església, llavors hi són poc, però aquesta vegada n'hi havia. I després, ahir al matí, vaig anar al Via Crucis i érem unes 150 persones. Vull dir, hi ha més gent, en tot cas no hi ha menys gent que abans. I, per exemple, no és un fenomen exclusiu de Catalunya, on la pràctica religiosa és baixíssima. Només el 7% dels catalans acudeixen a missa de manera regular els diumenges. Clar, tu dius un 7% és poc, un 7% és poc, però són 600.000 persones que cada diumenge anem a missa. És un fenomen que és difícil de reproduir en cap altra esfera social o cultural. Però a França, per exemple, l'any passat ja va haver un boom per Pasqua, que és la gran festa del catolicisme i del cristianisme. Es van batejar 17.400 adults o adolescents. I això és la, representava un 45% més que l'any anterior i, evidentment, milers, molts més que des del maig del 68. I aquest any han tornat a batre el rècord, de manera que només la diòcesi de París, que és una diòcesi, però no és la, és la més gran, però no és en, n'hi ha 100 més a França, es batejaran 890 joves. Vull dir, és evident que hi ha un retorn a la fe. Ara, com es viu aquest retorn i què representa aquest retorn? Aquest és un altre tema.
Olga, com et relaciones amb tot el que està apuntant l'Antoni?
Sí, sí, jo l'escolto amb, no només amb respecte, sinó inclús amb una certa enveja. Jo he fet el camí a la inversa, per dir-ho d'alguna forma. A més, soc d'una generació bastant anterior, bueno, no tant, però anterior a la de l'Oriol, amb la qual cosa tu a la meva generació no decidies. Això vol dir que incloia el pack complet. Bateig, comunió, confirmació, educació amb escola de monges, és a dir, missa de dijous, acompanyar missa a la meva mare. La meva mare és catòlica, és creient i és practicant, no? I aquí m'agafo una de les coses que ha dit Angelon que m'ha semblat més interessant. Ser creient no és només ser-ho, sinó que implica una pràctica de la teva confessió. I aquest és el camí que jo vaig començar a fer la inversa. Penseu que va arribar un punt en el que la gent que m'envoltava, els meus amics, els meus companys, jo feia teatre, els meus companys de la companyia de teatre, que pertanyien a una congregació catòlica també, tot estava relacionat amb la religió. I un dia em vaig plantejar, sí, tot això està molt bé, però quan jo surto d'aquí, més enllà de passar-m'ho bé perquè faig teatre, més enllà de saber-me totes les cançons perquè m'agradava, i més enllà de que estic aquí perquè estic ficada en aquest cercle, jo hi practico, jo en què crec realment. I me'n vaig adonar de que hi havia una buidor, és a dir, que no existia aquesta creença, més enllà de la convicció social, tradicional, familiar, etc etc. Llavors vaig fer aquest replantejament amb mi mateixa per saber fins a quin punt arribava la meva fe. I em vaig adonar, sumant algunes experiències negatives o algun distanciament amb l'Església molt potent, a mi, per exemple, és evident que la gent que té fe, que la gent que és creient, que la gent que és practicant, no es pot associar la seva creença i de seguida, com deia Angelon, dir-li ets un pederasta, home, per favor, quin món estem. Però és cert que a mi els casos de pederàstia a l'Església m'han allunyat profundament de l'Església. No perquè s'hagin produït a l'Església aquests casos, que també, que és un dels últims jocs on s'hauria de produir, que també, sinó per la reacció de l'estament catòlic. És a dir, jo crec que a qualsevol àmbit pot haver-hi casos d'abusos sexuals, el que importa és com reacciona l'estament que hi ha darrere. I jo crec que l'Església Catòlica ha estat profundament tèbia al llarg dels anys amb els múltiples casos d'assetjament i d'abusos sexuals a menors, inclús traslladant aquell abusador, aquell pederasta, a una altra església, a una altra congregació, perquè seguís en contacte directe amb nens i nenes. I jo això no ho he acabat d'entendre absolutament mai, no? Però alhora que estic explicant tot això, de vegades faig una reflexió profunda en mi mateixa i quan tens un mal moment, quan les coses no pinten bé, quan estàs esperant el resultat d'una prova d'un familiar, quan estàs patint perquè la teva neboda adolescent ha sortit una nit i, ostres, estàs allà a casa pensant ai, 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 ostres...
On t'encomanes?
Ostres, on t'encomanes? On t'encomanes? I aquí és on tinc una profunda enveja per la gent que hi creu i per la gent que té fe, perquè jo crec que ajuda a suportar el pes de la vida. Alleugereix una mica la vida el fet de tenir fe, perquè jo exactament no sé a qui m'encomano. Crec que és a ningú. I no sé què és el que faig quan passa una cosa d'aquestes. Llavors, m'agradaria tenir alguna cosa a l'agafar-me que en aquests moments no tinc. Jo inclús em vaig plantejar sortir-me de l'Església. Perquè
apostatar.
Sí, m'ho vaig plantejar en un moment de la vida perquè pensava, quin sentit té que estigui batejada, que hagi fet la confirmació, que hagi fet la comunió, quin sentit té si jo no hi crec amb això i a més estic absolutament distanciada d'això i m'ho vaig arribar a plantejar perquè penso que no és just tampoc. Evidentment, crec que els nens i nenes no haurien de pertànyer a cap confessió ni a cap creença fins que ells no ho poguessin decidir per ells mateixos. Això ho tinc clar.
Jalong i Oriol.
M'agafaré a l'últim aspecte que acabes de tocar, que també hi dedico un capítol al meu llibre, que et recomano molt, perquè no, jo crec que si tu te n'has anat, però tu pots tornar. I això, a veure, això de la fe Què vol dir la fe? La fe vol dir la confiança en Déu. Pensar que hi ha un ser superior que t'ha fet, que et protegeix, però no és una assegurança de vida. La fe és una inquietud. Alguns agafen la fe com... mira, ja, com que ja tenim fe, ja ho tenim fet, Déu nostre Senyor, i ja, el dia del judici final ens farà passar cap dalt. La fe no és això. La fe és una cosa que s'ha de treballar. Per exemple, la meva fe no és la fe en la jerarquia eclesiàstica, que en tinc més aviat poca. Però que respecto. La meva fe es basa en el credo dels apòstols i en res més. Jo crec en el que es diu el credo dels apòstols, que fa 17 segles que està vigent, des del 325 al Concili de Nicea. Tots els altres afegits són vernissos, però la fe és el pinyol central, que és la confiança en Déu. Això es té o no es té, i la fe és una gràcia de Déu. La fe s'ha volgut imposar, i la fe només es pot proposar. Quan s'ha volgut imposar, hem tingut els casos que hem tingut, i hem tingut autors de fe, i hem tingut tot això, que forma part de la història de l'Església, però que no és la vida de l'Església. Que evidentment que nosaltres hem pecat. No només hem pecat, l'Església. L'Església hem comès delictes civils, que han de ser penalitzats. Però també voldria posar l'accent en que, molt bé, s'ha parlat de l'Església, però la majoria de casos de pederàstia s'han fet en clubs esportius o a la pròpia família. No s'han fet a l'Església. El que passa és que es dona una dimensió comunicativa al que passa a l'Església que a vegades és una mica desproporcionada. Però, escolta, si existeixen, s'han de treure...
Hi han hagut casos molt sonats
molt.
Que l'Església s'ha encarregat de tapar. Sí. I hi han hagut patrons que es repetien. Vull dir que no crec que siguin casos aïllats.
Acabo de dir que són delictes.
Sí, sí.
I acabo de dir que el Sant Pare, que això s'ho va prendre seriosament, primer va ser Benet XVI, que jo crec que va acabar el seu pontificat perquè no podia més d'aquest tema, i després el Papa Francesc, que ha tallat absolutament amb això. Que hi ha hagut, durant el pontificat de Joan Pau II, amagar el tema, dissoldre'l, fer veure que no passava, enviar la gent, si fent un delicte a Mataró, els enviaven a Bolívia, però continuaven tenint el mateix comportament.
Oriol Marc.
Sí, això es veu perfectament a la pel·lícula aquella que va guanyar l'Oscar, Spotlight, que està molt ben feta, que està situada a Boston, i on els bisbes que cometien abusos eren reenviats a altres llocs. I moltes vegades, jo crec que en aquesta qüestió hem confiat un puntet massa en els protocols de l'Església i confiar que l'Església havia de trobar una solució, que efectivament és així, però també és veritat que, com diu l'Antoni, són delictes i, per tant, pertany a la policia en primera instància i a la justícia en segona instància a jutjar aquests fets. L'Església, com els partits polítics, són entitats que no deixen de ser privades, poden tenir els seus protocols, però al final estan sotmesos a la llei com tothom. És un dels beneficis d'haver fet la il·lustració, precisament que l'Església és una més i està sotmesa a l'imperi de la llei com la resta d'institucions, i per tant parlar d'això és parlar també de justícia reparativa, en aquest cas. I després, pel que deia l'Olga, que ho he considerat molt interessant, de com es genera la fe i com tu entres o no formes part d'un col·lectiu, sobretot crec que la fe té molt a veure amb l'inici i amb el final. Amb l'inici hi ha històries de científics brillants que, quan estan estudiant l'origen de la vida, l'origen de l'univers, cada vegada deixen més de banda la ciència i s'acosten més a Déu, perquè al final tu, quan comences a pensar qui va crear tot això, és estrany no veure-hi una mà divina o amb superpoders, per dir-ho ràpid. I en el final, la fe, en el final de la vida, vull dir, la fe també ajuda. Tots hem anat a funerals, tots hem anat enterraments, i les famílies que són creients que han patit una desgràcia tenen una enteresa produïda precisament per aquesta fe que els dona una certa tranquil·litat en moments que són dramàtics, que les persones que no som creients ens costa de veure. Però quan ho veus penses quina enteresa i, en el fons, quina enveja. No des del ressentiment de dir, ai, creus en quatre coses que l'únic que fas és ser una mica indulgent amb tu mateix. No, al final, si ells creuen en una cosa i consideren que hi ha una posició una mica determinista en què ha passat amb el teu fill que s'ha mort o amb el pare que ha faltat abans d'hora, doncs home, jo crec que és una enteresa que en el meu cas, veient com va i quan et vas fent gran, no deixa de ser una mica envejable.
5 minuts per arribar a 2:15 del matí, tertúlia amb l'Oriol Marc, l'Antoni Jalón, que ha escrit Encara ets de missa, i l'Olga Ruiz, que ens ha confessat fa uns instants que ella va perdre la fe malgrat l'educació que va rebre. La recordes, d'aquesta cançó? Olga, o no?
Home, clar. Com no?
És la que va fer, d'alguna manera, acabar de trencar amb Déu?
No.
Això és el Losing My Religion de Rem?
No, però és un himne. És un himne amb tota regla. A mi m'agradaria, mira, per fer justícia, perquè també ho trobo tremendament injust, eh? I abans ho comentava en Jalón, no? Jo crec que tot el que té a veure amb la fe catòlica, tot el que té a veure inclús amb l'Església, no es pot minimitzar el cas dels abusos sexuals. Eh? I fixa't que ho dic jo, que sóc absolutament crítica amb aquest tema. No? Entre altres coses, i només per posar un apunt petit amb aquest tema, hi ha un documental fantàstic que és el de la fugida a Trescat, d'en Guillem Sánchez, que fa una investigació en profunditat, porta molts anys investigant els casos de pederàstia a l'Església, i que ens aporta diferents mirades sobre el que està passant. Però sí que vull puntualitzar una cosa que deia en Jalón, que deia, home, els grans que la majoria de casos, crec que ha dit, es produeixen en l'àmbit esportiu, en l'àmbit familiar, possiblement estem d'acord, tot i que no tinc les xifres en aquests moments, però és que a un familiar, a un entrenador de futbol, no se li pressuposa el fet d'haver de fer el bé. I amb un capellà sí. Suposadament, un sacerdot, una persona que està vinculada amb l'Església, té una confessió catòlica que porta associada al fet de voler el millor per les persones, és a dir, la bonomia, el fet de ser una bona persona, i això és el que més em frapa dels casos d'abusos a l'Església, no? Però un parell de punts que volia fer sortint-me d'aquest
tema. Breu, sisplau.
Molt breu. Jo sóc una persona profundament incoherent. Jo crec que la incoherència marca la meva vida. I estic molt, molt orgullosa de ser-ho, eh? M'agradaria ser vegetariana perquè tinc una gran conscienciació animal i me'n vaig a fer unes brases i demano carn. Soc profundament crítica amb l'Església i tinc una enveja constant per les persones que tenen fe. I crec que la incoherència, de vegades, també és bona. Per això jo crec que l'Església hauria d'aprofitar, i més enllà de l'àmbit familiar, de la tradició familiar, que és quan els joves s'enganxen a l'Església, s'enganxen en el bon sentit, és a dir, si sumen a la confessió catòlica, hauria de fer una pedagogia important per atreure gent jove que no formés part d'aquest cercle, que crec que és, home, no li podem deixar una pel·lícula, no li podem deixar una cantant o una influencer el fet d'atreure la gent jove a la confessió catòlica. I aquí crec que és on té la distància més gran l'Església amb l'actualitat, amb el present ni amb el futur.
A veure, s'han dit tantes coses, però a veure, un apunt. Hem de tenir present la geopolítica de l'Església, perquè l'Església no és la Conferència Episcopal Espanyola, que és profundament conservadora i en alguns aspectes profundament retrògrada, i que és una de les conferències episcopals que menys van seguir el pensament i l'obra del Papa Francesc. Hi ha bisbes que són motiu a vegades que intentes dissimular que no formes part de la mateixa colla, perquè diuen unes coses que són a vegades completament sorprenents. Però, per exemple, l'Església a França, la Conferència Episcopal, va fer una comissió externa a l'Església pels crims de pederàstia, i evidentment en van sortir molts més que no va detectar la Conferència Episcopal Espanyola, i la reacció ha sigut diferent, i ha sigut també diferent als Estats Units, on l'Església s'ha vist obligada a pagar sumes econòmiques molt importants pels casos de pederàstia. Per tant, l'Església, jo crec que una de les grans avantatges de l'Església Catòlica, una de les coses que a mi m'agrada del catolicisme, és aquest concepte d'universalitat. Tu formes part d'una família que és universal, i tu saps que aquell dia a totes les esglésies de tot el món es predicaran les mateixes lectures. Una altra cosa és el que després diu cada capellà a la seva parròquia. Però a mi el que em porta a creure no és el que em diuen els sermons, és el que diu la paraula de Déu.
Mm. Un minut per arribar a 9:45 del matí. Va, una altra cançó. Now I've heard there was a secret chord. Aquest és l'Aleluia, interpretada en aquest cas per la Sílvia Pérez Cruz, que ens ajudarà, abans de fer una petitíssima pausa publicitària, a 4 punts de què és la Setmana Santa, perquè aquests dies celebrem coses, però molta gent acaba perdent ben bé què celebrem. I l'altre dia la Natza Ferrer, al diari Ara, poc sospitosa de ser gaire religiosa la Natza, feia un article que estava molt bé, us el recomano, i que llançava preguntes al voltant de què celebrem aquests dies, i es preguntava per què, si som un país laic, tot el nostre calendari festiu és tan ple de festes religioses. A veure, Antoni Xalong, ara sigui en qualitat de professor de catequesi, eh? Per què la Setmana Santa sempre cau diferent?
Perquè la Pasqua és després de la primera lluna plena de primavera.
Per això aquests dies veiem lluna plena.
Sí.
Per això sempre preguntem quan cau aquest any la Setmana Santa, no? Perquè sempre exacte, és al voltant del març, de l'abril...
Exacte. És variable en funció d'això.
Jesús va ressuscitar en diumenge o en dilluns?
Jo no hi era, però va ressuscitar al cap de 3 dies, segons com comptis els 3 dies, però la Pasqua se celebra el diumenge.
I per tant...
Per això és el dia del Senyor, perquè és el dia que ell va ressuscitar.
I el dilluns de Pasqua, que també és dilluns... És festiu només a Catalunya o què?
No, és festiu, per exemple, a França és festiu, o és festiu a Holanda, als Països Baixos, és festiu a les Illes Balears, és festiu a Castelló i València... Això té igual que el dia de Sant Esteve, és perquè són festes que la gent es desplaçava i necessitaven un dia per tornar al seu lloc de residència i per això s'agafaven els dilluns. Tant el dia després de Nadal i el dia després de Pasqua, que són les dues grans festes de la cristiandat.
La Quaresma. Què és la Quaresma? Quan comença? Quan s'acaba? I entenc que s'acaba precisament per Pasqua.
Sí. La Quaresma comença 40 dies abans de Pasqua. Comença el dimecres de cendra, i el dimecres de cendra i el divendres sant són els dos únics dies de l'any que has de practicar dejuni i abstinència.
Ho fas?
Sí.
Tu ho practiques, eh?
A mi el dejuni em va bé.
I per què hi ha tants ous per Setmana Santa?
Això és una festa... no ho sé. Els ous són una fertilitat, i la Pasqua és... La Pasqua de Resurrecció es diu Pasqua Florida perquè és quan surten les flors, igual que la Pasqua de Pentecosta, 50 dies després, és la Pasqua Granada.
També hi ha qui diu que és perquè, com que durant la Quaresma es consumien menys ous, però les gallines continuaven ponent, s'anaven emmagatzemant i després, quan es trenca la Quaresma perquè s'acaba i arriba la Pasqua, és la celebració. No? O hi ha una coherència amb això o no?
No crec que els ous es puguin mantenir gaire temps. I menys fa 200 anys.
La segona Pasqua, què és la segona Pasqua?
La segona Pasqua és la Pasqua de Pentecosta, és la vinguda de l'Espírit Sant. I l'Espírit Sant baixa en forma de llengües de foc i d'un colom quan els apòstols i la Mare de Déu estan reunits al Cenacle.
Alguna consulta més amb el professor, Olga, Oriol?
De moment no, la veritat.
Tu t'ho vas aprendre ja a classe, això?
Això sí.
Jo tinc un dubte.
He tornat a la infància.
És que tota la vida
No, això no és tornar a la infància.
No, això és cultura general.
Això és cultura general.
Sí, sí, endavant, digues, Olga.
Sí, jo tinc el dubte que has dit ara, Jalon, que el tema del diumenge, o sigui, quan ressuscita Jesús, el tercer dia, la resurrecció, exacte, i que, per tant, ho celebrem diumenge, i que per això diumenge és el dia del Senyor, jo em pensava, ara igual dic, no sé, em pensava que era el dia del Senyor per allò que va crear el món en 6 dies...
No,
té res a veure,
no té res a veure.
Veus? Jo tenia una cosa...
No, matisem, endavant.
El diumenge és la festa dels cristians perquè és el dia que Crist va ressuscitar. Igual que el divendres és el dia dels musulmans i el dissabte el dia sagrat dels jueus. El diumenge el dels cristians perquè és el dia que Crist ressuscita. Perquè lo important és important la passió i mort de Jesucrist, però el més important és la resurrecció. Els romans van clavar milers de persones a la creu. Però l'únic que nosaltres creiem que va ressuscitar és Jesús de Nazaret.
Has vist The Chosen, Jalón?
Sí, sí, sí.
Està molt bé, no?
Sí, sí.
Després, avui a 2:15 ve l'Àlex Gorina amb pel·lícules especials Setmana Santa, pel·lícules que s'han de veure i pel·lícules que s'han de suprimir també d'aquests dies, eh? Vull dir que l'Àlex Gorina ens fa la seva particular Setmana Santa i els seus pecats. Els pecats també de la Maica Navarro a partir de les 10 del matí. Última qüestió sobre tot el tema religiós i tanco. Quan veieu ara aquests dies Donald Trump envoltat de pastors evangèlics pregant per ell a la Sala Oval i defensant els valors tradicionals de la família, etc, 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 etc. Vosaltres que sou creients, què us aboca això, Jalón?
A mi em produeix una enorme pena, perquè jo crec que tot això no té res a veure amb la religió, i hem arribat a extrems de pura blasfèmia. Per exemple, una televangelista protestant va arribar a comparar Trump amb Jesús perquè havia sigut traït, condemnat i falsament acusat. Quan es fan aquest tipus de comparació, estàs absolutament fora de la religió. Estàs en un altre ordre, estàs en l'ordre de la confirmació de la guerra a través de les armes de la religió, que és un clàssic, però que el catolicisme, afortunadament, ha abandonat. El Sant Pare, Lleó XIV, ha fet proclames contra aquesta guerra i contra totes les guerres, i això ha comportat que el secretari de guerra dels Estats Units va prohibir ahir els oficis catòlics al Pentàgon. No és segurament el millor lloc per fer oficis, però va deixar oficis als protestants, però no als catòlics. I el president Trump està intentant, i si ho intenta malament rai, eliminar els capellans, els rabins i els imams a l'exèrcit i que només quedin els pastors. Tot això forma part d'una dinàmica, que és la dinàmica de guerra dels Estats Units, que no vol que ningú s'hi oposi. Si l'Església Catòlica s'hi oposa, doncs té conseqüències. Ara, el més divertit és que en aquesta administració hi ha catòlics com el vicepresident Vance i com el secretari d'Estat Mario Rubio, que no diuen res davant d'aquestes estracanades. I a mi em sorprèn, perquè hauran de triar. O trien el bàndol de l'Església contra la guerra, o trien el bàndol de Trump a favor de la guerra.
Passen 6 minuts de 2:15 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, farem una pausa i continuarem aquest viatge cap al cel, en aquest cas fins la Lluna, perquè tenim una missió a la Lluna que ens farà dir també Aleluia. Ara tornem.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes amb productes frescos. I aquesta setmana, fins al 5 d'abril, emporta't la safata de mig quilo de maduixes amb un 35% de descompte. Ara per només 1,29 €. Aprofita-ho. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les
coses. Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Atlètic de Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
la TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui, tertúlia amb l'Antoni Jalón, l'Olga Ruiz, l'Oriol Marc i el David Bowie, astronautes de la missió Artemis 2, que ja són al mig camí de la Lluna. Aquesta és l'última actualització de la NASA i aquestes han estat les primeres paraules de la tripulació.
Hi havia un moment que s'estava ponent el sol darrere de la Terra i vèiem tot el planeta, de pol a pol. Vèiem Àfrica, Europa i les aurores boreals. Era un moment espectacular.
I creieu-me, des d'aquí dalt tots semblem una sola cosa, un tot. És igual d'on siguem i quin aspecte tinguem. Tots som iguals.
Evidentment, missatge també polític amb aquesta tripulació, amb aquests quatre astronautes perfectament triats també per la fotografia. Si tot va segons el que està previst, l'Orion tornarà a la Terra el dia 10 d'abril amb un amaratge a l'oceà Pacífic. La missió ens va tenir ben embaladrits davant del televisor ara fa dos dies de matinada per l'esforç que suposa llançar un coet a l'espai. Per això actualitzem també quin és el minut a minut de tota aquesta missió, amb aquesta tripulació, amb l'Ignasi Ribas. Ell és professor d'investigació del CSIC, investigador de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Realment aquesta fotografia que hem vist i que avui ocupa bona part de les portades dels diaris és meravellosa, amb aquest planeta Terra retratat perfectament per aquest Orion.
Sí, és el que en diuen l'efecte dels astronautes, que quan veus el nostre planeta, allà on vivim i allà on ha viscut tothom al llarg de la història, tan petit i fràgil, diguem-ho així, és com colpidor i la gent torna canviada d'aquests viatges espacials. A nosaltres també ens ho transmeten, no?, amb aquestes fotografies.
Com està anant?
Bé, les notícies que anem rebent de la NASA és que tot va segons programa. Ja sabeu que van llançar molt a prop de l'hora que s'havia previst. Han fet les òrbites a la Terra que tocava. S'han fet les maniobres allà. Si heu anat veient, doncs hi ha el pilot de la nau, que és el Victor Glover, que va agafar els comandaments i que va fer uns certs moviments a la càpsula Orió i que va provar que això funcionava sense cap mena de problema. Ja sabeu que també van tenir uns certs problemes amb el vàter, que també ho van arreglar.
Què va passar exactament amb el vàter?
Sembla que no funcionava alguna part de l'electrònica, que hi havia alguns llums que donaven error, i llavors ho van arreglar tant des de terra com amb l'ajuda de la Cristina Cook, que diu que ha sigut la llaunera de l'espai. Llavors ha fet això. I des de fa unes hores, no?, van engegar els motors de nou amb aquesta, en diuen, una òrbita o una trajectòria d'injecció translunar, amb aquest nom així tan rocambolès, per anar a fer la volta a la Lluna, realment. Ara estan camí d'allà i estan deslligats, diguem-ho així, de la gravetat de la Terra, estan anant cap a la Lluna, faran una volta per darrere de la Lluna i tornaran, i d'aquí a això, a 8 dies, doncs haurien d'arribar a l'oceà Pacífic davant de la costa de San Diego, allà on els recolliran.
Un dels morbos també d'aquesta missió és que passaran per la cara oculta d'aquesta Lluna, 70.000 quilòmetres més enllà de la Lluna, serà el punt més llunyà de la Terra. Això ha de passar aquests propers dies, eh?
Sí, sí. Ara queden uns 3 dies més de viatge. Ara estan, com comentaves abans, més a prop de la Lluna que de la Terra, ja. Els queden uns 200.000 quilòmetres per arribar a la Lluna, i això ho faran en aquests 3 dies que queden, 2 dies i escaig. I allà doncs, faran la volta per darrere de la Lluna, no molt, molt a prop. Es parla de si entre uns 7.000 a 10.000 quilòmetres, més o menys. També tren entre cella i cella batre el rècord dels astronautes que han estat més lluny de la Terra, que són que es va fer una missió Apolo, que van ser uns 400.000 quilòmetres, i potser intentaran anar prou lluny com per poder batre aquell rècord. Passaran per darrere la Lluna i després aquesta mateixa embranzida que l'han donat a la nau ara mateix, doncs ja els portarà de retorn, amb una trajectòria que en diuen de lliure retorn, és a dir, que sense engegar coets, doncs tornaran cap a la Terra ja. Aquesta fase de passar per darrere la Lluna és una mica crítica perquè durant aquella estona tindran des de la nau un eclipsi de Terra, diguem-ho així. És a dir, la Lluna els taparà la pròpia Terra i, per tant, durant aquella estona no tindran comunicacions, que s'estima que serà mitja hora, una hora aproximadament, però vaja, no s'espera tampoc grans coses perquè la comunicació amb la Terra és més aviat informativa i no s'ha de fer res més especial.
Aquesta cara oculta de la Lluna, que han de fer algun tipus d'experiment, d'exploració aquí?
No, de fet, provaran que tots els sistemes de la nau vagin. La cara oculta de la Lluna s'ha explicat erròniament que no s'ha vist mai pels ulls humans, no és veritat, de fet. Hi ha una bona colla d'ulls humans que ho han vist ja, els orbitadors que anaven a les missions d'Apolo, ja sabeu que dels tres astronautes que anaven, dos baixaven a la superfície i un es quedava dalt a fer voltes a la nau fins que tornava al mòdul lunar. I aquell que es quedava dalt, doncs, orbitava la Lluna, i orbitava la Lluna passant, evidentment, a cada òrbita per la cara oculta, és a dir, que s'ha vist abans. Mm-hmm. Sí que és veritat que ara es veurà probablement zones que no s'havien vist tan bé o això, però no hi ha res especial. La cara oculta és bastant diferent de la que veiem nosaltres des de la Terra, perquè té una geologia diferent, una escorça més gruixuda, hi ha menys mars, tot això que veiem aquí des de la nostra banda ja no es veu, no és tan evident, però està molt estudiada també, perquè hem tingut moltes missions robòtiques, moltes missions que han cartografiat la Lluna. De fet, hi ha una cartografia de la Lluna tremendament precisa, és a dir, que no hi ha res a descobrir des d'aquest punt de vista, és només un tema així de connexió amb la gent, de veure una cosa que molt pocs ulls humans han vist, no?
Hem anat sentint tot de comunicacions, el moment, evidentment, de l'alegrament, molt, molt emocionant. Hi haurà algun moment de comunicació entre els astronautes i Donald Trump? Perquè és evident que el president dels Estats Units també utilitza aquesta missió políticament i li interessa, no?
És obvi que aquesta missió és més, diguem, estratègica que no pas científica o tecnològica. És una missió que té com a objectiu doncs, tornar a posar els Estats Units al capdavant de la cursa per portar persones a la Lluna. I, per tant, això el president dels Estats Units, sens dubte, que ho farà servir políticament. Ja ho està fent servir amb el tuit aquell que va fer quan es va llançar la missió amb èxit. No? No tinc ni idea de quins són els plans de Trump. És possible que ningú sàpiga, no? Perquè ja sabem que canvia d'opinió cada dos per tres, però que segur que ho farà servir per benefici propi i per enaltir, diguem-ho així, el seu lema, no? Que de fer Amèrica més gran o gran una altra vegada, doncs segur que intentarà parlar amb ells. Potser quan facin la volta de tornada, potser quan vegi que tot ja és un èxit, per no haver de dir, si cas passés alguna cosa, doncs que hi va parlar massa aviat.
És evident que aquesta missió Artemis 2 forma part també del projecte per tornar a fer arribar l'home, la dona, a la Lluna i trepitjar-la. Això ha de passar els propers anys. Veurem si el 27, el 28, el 29 o el 30. Però, d'alguna manera, aquesta missió encara... O sigui, no hi ha aquest transbordament d'astronautes passejant-se per la Lluna, però això sí que ha de passar aquests propers anys, Ignasi?
Sí, de fet, aquesta missió, recordem que no és ni tan sols, no entra ni tan sols en òrbita a la Lluna, sinó que la sobrevola, diguem-ho així. És a dir, que ni tan sols fa el que va fer Apolo 8 en el seu moment, que va fer òrbites i després va tornar, és menys ambiciosa fins i tot que algunes missions del programa Apolo del principi de tot. I sí, evidentment, és un programa, diuen el programa Artemis, no? I el programa vol dir portar éssers humans a la superfície de la Lluna de nou després de 50 i escaig anys. I això quan passarà? Bé, doncs l'any 2027 diuen que volen fer anar Artemis 3, que tornaria a ser una missió que no només doni voltes a la Terra, és a dir, que no vagi tan sols a la Lluna, i l'objectiu és provar tecnologia d'aquest acoplament, desacoplament dels mòduls, per fer-ho més o menys segur, i després, a partir d'Artemis 4 i 5, que diuen que volen que sigui el 2028 perquè això passi abans de que se li acabi el mandat al president Trump, doncs posar ja peus d'astronautes a la superfície de la Lluna. Jo, personalment, ho veig, veig un calendari molt, molt agressiu i arriscat. El mòdul de descens de lunar, en diuen el mòdul de descens lunar humà, doncs això una mica el més calent és a l'aigüera, i veurem si l'empresa que ho fabrica, que és, evidentment, SpaceX, de l'Elon Musk, doncs se'n surt de tenir aquest termini de 2 anys per tenir-la a punt.
Trump també ha dit que la seva idea és extreure els recursos naturals, minerals que té la Lluna, i que tot, com que tot ho ha de, d'alguna manera, monetitzar, aquesta també és la idea que té,
Sí, això també és una cosa que jo crec que s'ha venut o entès malament, No hem de pensar que la mina, que ja la Lluna serà una mena de mina gegant i amb naus que van i venen de la Terra portant carregaments. Això és ara mateix és completament massa costós, o sigui, no té cap mena d'escalabilitat, no és possible. El que sí que és veritat és que aquests recursos que hi ha a la Lluna es poden fer servir per fer-ho servir allà mateix a la Lluna. és a dir, per construir aquests assentaments futurs, o per fer aigua pels astronautes, per fer energia pels coets, o per fer una mena de, se n'ha parlat, de base de, com de mig camí entrenar l'espai profund. Però no ens imaginem, no ens hauríem d'imaginar, perquè això és, realment no és, no és pensable des d'un punt de vista econòmic, que veurem unes explotacions mineres a la Lluna per portar coses aquí. Això, per descomptat, no. És recursos que s'han de fer servir in situ.
Aquests quatre astronautes que són a bord d'aquesta nau, d'aquest Orion, perfectament triats i escollits, n'hi ha un de racialitzat, hi ha una dona, hi ha un canadenc, crec, també. Quin futur els espera un cop tornin a la Terra? En alguns llocs he llegit, i aquí es barreja molta llegenda urbana, aleshores m'agradaria que em diguessis si realment és això o no, que creixen fins i tot alguns centímetres després de passar 10 dies en aquesta missió. I quin protocol hi ha un cop tornen aquí?
Sí, a l'espai, evidentment, no estem sotmesos a la gravetat de la Terra i, per tant, el cos canvia, no? I el cos pot canviar creixent una mica i això passa. Tinguem en compte, per això, que aquests astronautes estaran 10 dies amb ingravidesa. 10 dies és ridícul comparat amb el que passen els astronautes de l'Estació Espacial Internacional, eh? La mateixa Christina Cook, una de les astronautes que estan anant a la Lluna, ha passat més de 320 dies ja a l'espai. És a dir, que el que no li hagi passat llavors no li passarà ara. I quan aquests astronautes tornen a la Terra, doncs els seus cossos tornen a la normalitat, diguem-ho així, de la sensació de tenir un cos gràvid, no? un cos que pesa. Però sí que, evidentment, un dels temes més importants que es fa de recerca científica en aquesta missió és estudiar com reacciona el cos humà davant d'aquestes situacions, de la ingravidesa, que es coneix bé, i també, en aquest cas, i això sí que és diferent de l'Estació Espacial Internacional, que van més enllà de la protecció del camp magnètic de la Terra, és a dir, que van cap a la Lluna, a l'espai profund, i allà sí que les radiacions els afecten més i poden tenir doncs, més efectes causats per les partícules que venen del Sol i de l'espai profund. I això és el que s'estudiarà. Per tant, aquestes persones, quan tornin a la Terra, el que seran són objectes d'estudi. Es prenen dades i seran analitzades aquestes dades i el que passa amb els seus cossos quan arriben a la Terra per entendre una mica més això. El que ho tenen una mica malament és per fer una altra missió del programa Artemis, per tant, crec que era la Christina Cook que deia, ostres, m'agrada molt que m'hagin triat per l'Artemis 2, però això ja em fa molt difícil poder posar els peus a la Lluna per l'Artemis 4 i 5, no? Perquè ja n'han fet una de missió, i per tant és poc probable que en facin una altra.
És l'Ignasi Ribas, professor d'investigació del CSIC, investigador de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, qui donem les gràcies avui per il·luminar-nos en aquest viatge a la Lluna. Demà l'actualització també d'aquest trajecte amb el Joan Anton Català, com cada diumenge a 7:45 del matí a la Terra Esplana. Una abraçada ben forta, Ignasi, gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Avui la cosa va de rem, perquè ens encaixa amb totes les temàtiques que hem posat. A veure, esteu enganxats? Perquè els índexs d'audiència també de totes les notícies, Oriol, suposo que ho ha detectat, també, de les peces informatives al voltant d'aquesta missió, estan funcionant i molt, eh?
I tant, perquè hi ha un component històric. No cada dia s'enlaira una missió per anar a veure la Lluna de prop, feia 50 anys que no passava, i la gent té interès per saber, tu mires el cel, mires la Lluna i intentes més o menys arribar-hi, això des de les novel·les de Juli Verne i fins i tot abans ja se n'havia parlat. I sí, sí que funciona, funciona bé i funcionen les curiositats, això de, que ha explicat l'Ignasi, que el lavabo s'havia espatllat i ho havien més o menys...
La notícia més vista arreglat. És la del lavabo, eh?
Això funciona. Les curiositats sempre funcionen i en aquest cas també hi ha un component de que els vídeos funcionen molt bé a xarxes. Per què? Doncs perquè la gent és molt curiosa i quan hi ha una cosa excepcional la gent s'ho mira i en aquest cas tot té un punt excepcional perquè anar a la Lluna doncs, no és una cosa que passi cada dia, no és anar al supermercat un dissabte, diríem.
Olga.
Sí, algunes coses així apuntades, no? Fins i tot la Lluna té una cara oculta. Abans que parlàvem de nosaltres mateixos i de la fe i de tot el que signifiquem, doncs mira, la Lluna també... Després, la nostra insignificància, en general, no? Com quan ens veus des de dalt, te n'adones de que som absolutament insignificants dintre de tot el que és l'univers. I per lligar-ho amb el que estàvem parlant abans, a mi que se m'escapa també tot el tema que té a veure amb aquests viatges espacials i tot el que té a veure amb l'espai i l'univers, però així tot tenim proves és més tangible que no pas la fe. Jo he vist la lluna, he vist l'altra cara, no sé, però he vist com és, he vist la Terra, vull dir.
Hi ha molta gent que defensa que encara no hi hem arribat mai, a la lluna.
Bueno, això és el que anava a dir, que no sé que siguis un conspiranoic i que estiguis de l'altra banda, però jo que acostumo a no ser-ho, és més demostrable i més tangible que no pas la fe. Tant de bo algun dia poguéssim tenir la certesa. Llavors ja no seria fe. Ara que ho penso, veus?
La fe
ja
és...
torno a ser incoherent i contradictòria.
La fe és misteri. Si no hi ha misteri, per a què serveix la fe? La fe no pot ser racional. El que no ha de ser la fe és irracional, tampoc, que és un altre tema. I a vegades la fe, la manifestació de la fe, pot ser irracional. Jo no estic especialment enganxat amb aquesta missió, perquè jo penso, bueno, doncs a la Lluna ja hi hem arribat, aquests estaran a uns quants quilòmetres de la Lluna...
La del 69 la vas viure diferent, o te'n recordes?
Era molt diferent. Clar. Era molt més jove, infinitament molt més jove.
Quants anys tenies del 69?
13.
13 anys.
13 anys.
Per tant, te'n recordes?
Sí, sí, que me'n recordo. Me'n recordo d'haver-me aixecat a la nit, i aquesta vegada no m'he aixecat a la nit.
Doncs va, et fem reviure. Tanca els ulls, Jalong. Tanqueu els ulls, tornem. Si et va enganxar de matinada, ara tots els oients a casa, sisplau, tancant els ulls. I molts ho heu vist en imatge, però jo crec que el document ja parla per si sol de l'emoció. Ulls tancats des de casa.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Què?
Home, és molt emocionant. No, perquè...
No et veig emocionat.
No, imagina't...
Jo m'estava imaginant qui enviaria dins del coet a la Lluna per perdre de vista.
Jo, molta gent. Però no es pot dir.
No es pot dir,
però
tu pots dir el que vulguis.
No.
Ja saps que aquí no censurem opinions.
No, escolta. Bé, no, jo enviaria els que fan el mal, que són molts, i n'hi ha molts. I alguns dels que han decidit aquesta missió especial també els enviaria i que es quedessin a la Lluna.
Bé, doncs va, acabem aquesta tertúlia a ritme de rem, que hem començat i hem acabat. Avui el Men on the Moon, l'Antoni Jalong, la Olga Ruiz i l'Oriol Marc, que tampoc han volgut descansar per festes, i ens han acompanyat aquest dissabte. Gràcies a tots tres, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Bona Pasqua.
Gràcies a vosaltres.
Bona Pasqua, i després d'aquest moment i d'aquesta hora espiritual, ara els pecats. Els pecats de la Maica Navarro, que ja la tenim a punt aquí al suplement, i les penitències, i després també l'Àlex Gorina amb les recomanacions cinematogràfiques de Setmana Santa. Catifa vermella per l'Àlex, que avui torna al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets per aquí passi un bus.
Senyores, ¿esto qué
es? Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i aniré a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
En Guàrdia.
El 1927, de la relació sentimental i professional entre Fritz Lang i Thea von Harbou, escriptora i guionista, va sorgir una obra capdal, Metrópolis. La pel·lícula va ser un retrat claríssim d'aquella societat prenazi i comportaria també, en definitiva, la separació de la parella quan el nazisme arribaria al poder. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
L'Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Cap de setmana de passió per l'esport al Tot Gira.
Atenció!
Torna la Lliga. I dissabte farem sessió contínua de futbol fins a la TDT de l'Atlètic de Madrid-Barça.
A partir de les 4 de la tarda, des de Son Moix, Mallorca-Madrid. I després, Betis-Espanyol.
Diumenge seguirem el segon monument ciclista de la temporada, el Tour de Flandes.
També viurem el Sabadell-Betis Deportivo de la primera ref, el Saragossa-Barça de la CB i farem tertúlia-Barça amb la prèvia dels quarts de final de la Champions a l'horitzó.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4. Amb David Clopés.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.